A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I ja és regidora de l'Ajuntament de Sitges, la número 4 a la llista del Partit Popular, Mercedes Ortúzar Rego, que substitueix Francisco Castillo León, el dia en què el Partit Popular organitza roda de premsa avui a les 5 de la tarda per presentar la Junta Gestora de Sitges i de Sant Pere de Ribes. Saben que la Junta Gestora de Sitges la presideix Ferran Ignasi Llompà, però això són figues d'un altre paner. Les figues del paner que ve ara, doncs bé, en són unes quantes i totes elles molt importants, perquè anem a considerar el debat sobre les ordenances fiscals i el pressupost de l'any que ve. Com ja es preveia, preveiem algunes coses, no totes, perquè tenim la informació que tenim, un ocellet ens havia dit això del 0,980 la setmana passada, no ens ho acabàvem de creure perquè el paper posava l'1,000 i dius, què et creus, el paper o et creus l'ocellet? Doncs ens creiem el paper. Santa innocència, després de tants anys creure't el paper quan algú diu 0,980, doncs tenia raó. El 0,980, aquell ocellet revestit de regidor, tenia raó. Doncs així ho diem. Però hi ha més coses, òbviament, no només això. Ahir assenyalàvem que molt probablement per urgència ens deien Joan que entraria el pressupost i efectivament per urgència va entrar l'aprovació inicial el pressupost per aquest 2014. S'entra ara en aquest període d'al·legacions que proposarà, òbviament, altres debats a l'entorn de temes especialment importants del pressupost. Però en allò bàsic, en la mare del pressupost, hi ha aquest acord que capitalitza, diríem que el 80% del plenari municipal. PSC i equip de govern i PSC, totalitzen, doncs això, el 80% dels regidors de tot el ple municipal. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Doncs, arran d'una moció de la CUP, ahir es va portar aprovació conjuntament i no deixa de tenir un punt de curiositat perquè de fet la CUP hi va votar en contra, però és arran de la moció de la CUP que es portava conjuntament aprovació en la mateixa sessió plenària les ordenances i el pressupost, i a més arran d'una moció de la CUP també s'ha incrementat el període apte per la presentació d'al·legacions de 20 a 30 dies, el que amb tota seguretat provocarà que l'aprovació definitiva d'ordenances i de pressupost no sigui el mes, en el ple següent, en el del mes de novembre, sinó que ja passi en el ple del mes de desembre, que per ser a canviar de data, estava previst per al dia 23 de desembre, és un dels punts d'aquest ordre del dia, i passa al 19 de desembre, és a dir, el ple dels torrons, per entendre'ns, serà un dijous, el dijous dia 19 de desembre. Però com comentaves, la sessió començava amb la presa de possessió de Mercedes Ortúzar Rego com a regidora de l'Ajuntament de Sitges en substitució de Francisco Castillo León. De fet, Francisco Castillo va assistir tot el ple com a públic i després va fer la primera paraula, va agafar la primera paraula del públic, doncs, per encoratjar a la seva companya en la dura tasca que l'espera per endavant. Li va dir que hi hauria coses que li agradarien molt i hi hauria coses que no li agradarien gens. Una miqueta, doncs, com aquell discurs de comiat que fa un mes el mateix senyor Castillo, doncs, va fer a l'Ajuntament. Per cert, que també faltava, hi havia només 20 regidors, faltava Mercè Espada. I la falta de Mercè Espada, amb la nova configuració de forces, va fer que el PSC perdés una de les mocions que havia presentat, ja que tota l'oposició hi va votar a favor i tot el govern hi va votar en contra. 10 contra 10. Com hi ha el vot de qualitat de l'alcalde, la segona de les mocions, després ho explicarem, que presentava el Partit dels Socialistes de Catalunya, doncs va quedar a l'aigüera per la falta d'una regidora d'aquest grup. Però això, com dèiem, era ja l'apartat de les mocions. Ahir era el ple d'aprovació inicial d'ordenances i de pressupostos. Hi havia alguns punts de tràmit abans i després, però bàsicament ens aturarem en ordenances, pressupostos i alguna de les mocions. Començava el ple durant diversos comptes del registre de contractes i de convenis de la corporació, amb aquesta modificació també del calendari del ple de desembre, i d'un decret del Batlle també de modificació de calendaris de comissions informatives. Es va aprovar a continuació l'adhesió al manifest del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Òscar Ortiz de la CUP es va congratular per aquesta adhesió, mentre que la regidora del PSC, la senyora García, va comentar, Núria García va dir que va recordar algunes de les dades luctuoses i desgraciades que coneixem any darrere any sobre la criminalitat que hi ha al voltant d'aquesta violència envers les dones. Va explicar el regidor de Benestar Social, Marc Martínez, que és dia de ple per al 25 de novembre i que, per tant, el que es farà és a les 12 del migdia o la lectura del manifest. Va demanar també que just abans del ple es llegeixi també aquest manifest de rebuig de la violència de gènere i també per l'endemà es farà algun tipus d'acte també de commemoració. Per cert, no ho hem dit, una hora abans del ple va tenir lloc el nou Consell d'Infants, és a dir, ahir va ser dia complet. Continuem amb més temes. Bé, va haver unes modificacions de crèdit i també un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit, a més de l'aprovació d'una bonificació de la quota de la taxa de residus comercials per la Societat de Caçadors i Tiralplat de Sitges, per arribar ja doncs al primer dels punts importants de l'ordre del dia, l'aprovació provisional de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i de l'ordenança reguladora dels preus públics d'aquest ajuntament que hauran de regir per l'exercici 2014. Faig una petita matització aquí. L'expedient és l'expedient de modificació, perquè cada any es modifica, no es fa un expedient nou, sinó que hi ha uns preus públics, hi ha unes ordenances fiscals que regulen i cada any aquestes es modifiquen, no es creen de nou. Per això l'expedient sempre és de modificació. En base al que hi havia l'any passat, es toca, es puja o es baixa, però
l'expedient existeix.
És de modificació. I per tant el que surt en aquest expedient és allò que es modifica. En principi el que queda igual doncs no hauria d'anar en aquest expedient. És una qüestió merament administrativa. Com comentàvem, Jordi Mas, el regidor d'Hisenda, doncs va esmentar primer que arrel d'aquella moció de la CUP en el seu dia s'estrenava a l'Ajuntament de Sitges la novetat d'ajuntar ordenances i pressupostos i a més l'increment de 30 dies per fer al·legacions. Un fet important, però que va motivar, entre altres coses, el fet de que el pressupost, com no estava tancat a l'hora de tancar l'ordre del dia del ple, hagués d'entrar dintre del torn d'urgència. Va destacar dues coses d'aquestes ordenances fiscals. Per una banda, la rebaixa de la pressió fiscal i, per una altra banda, haver intentat el govern, segons va dir, aconseguir el màxim diàleg. Es va començar entre el 9 i el 10 d'octubre, diàleg amb els grups de l'oposició i diàleg també amb la plataforma per uns serveis i uns impostos justos. Va agrair als representants dels grups i va dir que també que aquesta experiència serviria com a base per a futures negociacions. Pel que fa a la pressió fiscal, va apuntar una baixada responsable que permeti, per una banda, mantenir els serveis municipals i, per una altra banda, ajudar els més desafavorits. Això es fa baixant les plusvàlues, baixant les quotes de les l'impost de les plusvàlues, baixant les quotes de les instal·lacions esportives, baixant també la brossa, bonificant el 50% de la quota de recollida d'escombraries i sobretot amb el tema de l'IBI. Aquest any el tipus de gravamen estava en el 1,213 i l'any que ve estarà finalment, com dèiem, en el 0,980, el 0,98. Per tant, hi ha un 19,2% de rebaixa, el que representaran els rebuts de mitjana, segons va dir el regidor Jordi Mas, un 6,4% de rebaixa. Això no vol dir que l'any que ve en el seu rebut li apliquin un 6,4%, sinó que la rebaixa mitjana a tot Sitges serà el 6,4%. 20.000 rebuts, calcula l'Ajuntament, tindran rebaixes superiors en aquesta mitjana i 7.000 tindran rebaixes inferiors en aquesta mitjana, però la gran majoria o gairebé la totalitat dels rebuts de l'IBI de Sitges tindran una rebaixa respecte de la quota abonada aquest any, en el qual hi va haver un increment importantíssim respecte de l'any passat. A més, va anunciar Jordi Mas la intenció de demanar a l'oficina del Catastre una revisió a la baixa tenint en compte doncs això, la deflació dels preus de, dels,
d'oferta de mercat baixa.
Exacte, i per tant doncs, es demanarà que es faci una nova revisió catastral, que això doncs, de fet és el, la base sobre la qual després es multipliquen tots els tipus. Per tant, doncs, si, hi ha una, si el preu de base és més baix, doncs òbviament hi hauria una rebaixa,
una valoració catastral més baixa, i en conseqüència aleshores sí que toquem la mare del rebut, per dir-ho així, la quantitat inicial que, en la qual es mou el rebut. No?
Va apuntar també Jordi Mas altres de les rebaixes, com per exemple quotes d'apartaments turístics, quotes de cementiris amb bonificacions a les sepultures que hi hagin caducat, també exempcions amb la, de tarifa a entitats sense ànim de lucre. Per tant, ho va definir tot plegat com una onada de reducció de la pressió fiscal, és el que va dir el regidor. A partir d'aquí, torn de paraules pels diversos grups. Jorge Carretero, del Partit Popular, va anunciar l'abstenció del seu grup per poder presentar les al·legacions corresponents. Va dir que va voler fer una intervenció conjunta d'ordenances i pressupost. Va dir que en el cas del pressupost no s'ajusta a l'eficiència en la despesa, no hi ha hagut una voluntat final de correcció, i que veuen continuisme en el que es presenta, i que la intenció del Partit Popular finalment és que els impostos siguin el més baixos possible. Òscar Ortiz, de la CUP, va dir que les ordenances defugen la redistribució i van cap a una consideració més de beneficència. També creu que la rectificació de darrera hora d'aquesta quota de l'IBI ha estat poc explicada per les consideracions que havia fet Jordi Mas, i va reclamar més explicacions. I per la seva banda, Ricard Vicente, a partir del, doncs de l'acord que havien signat ahir mateix al matí amb l'alcalde Miquel Forns, el portaveu del grup municipal socialista, va dir que el govern es va passar de frenada amb l'IBI l'any passat, i va dir que el seu grup hi havia treballat molt, que la pressió fiscal ha de baixar sense afectar les polítiques socials, i que en aquest sentit el PSC ha estat clau, un pacte on el PSC ha liderat els canvis, és el que va dir Ricard Vicente. Després va haver doncs una sèrie de consideracions d'alguns dels regidors que ja havien intervingut. Òscar Ortiz, per exemple, va afirmar que el pacte entre el govern i el PSC ha estat d'esquenes als ciutadans, i Jordi Mas li va respondre que quedava trist per aquestes paraules i que tothom ha tingut les mateixes oportunitats doncs d'arribar a pactes amb el govern, i en qualsevol cas doncs és legítim, també va dir Jordi Mas, que la CUP doncs en lloc de pactar hagi decidit anar per la via de les al·legacions, les al·legacions que també havia anunciat Òscar Ortiz. Per últim, Miquel Forns va tancar el debat, l'alcalde, dient que l'actitud és i continuarà sent dialogant per part del govern, i que estem oberts a continuar parlant.
Deu i 25 minuts. El que ve ara, per tant, és el debat a l'entorn de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals. Vaja, una de les mares a partir de les quals també es confeccionen els pressupostos. Comença Jordi Mas, no?
Comença el regidor d'Hisenda, Jordi Mas.
Com saben tots vostès, a partir d'una moció que es va aprovar en el darrer ple, enguany debatrem l'expedient de les ordenances fiscals en el mateix ple que l'expedient del pressupost pel 2014. El primer, el punt de les ordenances, surt com a tal a l'ordre del dia perquè realment es disposava d'una primera versió ja en el moment de confeccionar l'ordre del dia de la comissió informativa i també, per tant, del ple. I el segon, el punt del pressupost, vindrà després com a punt d'urgència, malgrat, evidentment, que ja des del darrer ple, com ja havíem comentat, en concret ja des del dia 9 d'octubre, els grups municipals ja disposaven de la primera versió de les ordenances fiscals i dels pressupostos sobre els que hem anat treballant conjuntament aquests dies. El dictamen, doncs, que hem de seguir, en definitiva, és el que se'ls ha repartit ara just abans de començar la sessió, i que recull les xifres actualitzades, sobretot en allò referent al tipus de l'IBI. A part de la novetat d'ajuntar ordenances i pressupost en el mateix ple, també vull remarcar el fet que a petició de la moció de la CUP s'ha augmentat el termini d'exposició pública i de recepció de les delegacions fins als 30 dies hàbils per cadascun dels dos expedients per tal de facilitar als grups municipals i, en definitiva, qui vulgui fer al·legacions, l'elaboració i la presentació de les mateixes. Aquestes ordenances venen a complir un doble compromís que va adoptar aquest govern. El primer és el de reduir la pressió fiscal envers els ciutadans. El segon és el d'establir el màxim nivell de debat i diàleg amb els grups municipals i amb els ciutadans de Sitges. En aquest sentit, el 9 i 10 d'octubre es va iniciar un període de discussió amb la totalitat dels grups municipals i amb la plataforma ciutadana per uns imposts i serveis justos. Vull agrair de bell antuvi a tothom la predisposició a debatre, comentar, parlar sobre qualsevol punt i on tinc sense cap interès partidista amb l'únic objectiu per part de tots de cercar el que creiem millor pels ciutadans de la nostra vila. Fruit d'aquest període intens de debat, s'ha fet públic ja aquest matí l'acord assolit amb el grup municipal socialista del PSC i els grups municipals del govern, Sitges, Grup Independent, Nou Horitzó i Convergència i Unió. Crec que és de justícia agrair ara públicament la dedicació, l'interès i la capacitat de negociació dels representants dels grups per tal d'arribar a un consens sobre un dels temes clau a la gestió municipal, com és el seu pressupost anual. Gràcies a tots els que han fet possible aquest acord. Crec que entre tots, amb aquest acord tan important, hem sentat bases per a futures negociacions. Vull agrair també, de forma molt especial, als serveis tècnics de l'Ajuntament que han elaborat l'anàlisi tècnic de les diferents propostes i han preparat la documentació oficial i els preceptius dictàmens en un temps rècord. Vull agrair també als altres grups municipals que en diferent mesura i intensitat han participat en el debat de les ordenances i els pressupostos que de ben segur, com ja ha manifestat, per exemple, el grup de la CUP, rebrem les seves aportacions en forma d'al·legacions en el període d'exposició pública. El segon compromís que comentava al començament, a què feia referència, és la reducció dels impostos. Un compromís responsable amb una capacitat econòmica suficient per poder mantenir els serveis municipals, ajudar els més necessitats i donar suport a les entitats i associacions de la vila. Aquest compromís, vull recordar, ja es va iniciar el març passat, ja fa uns mesos, quan el govern va tirar endavant la reducció de la taxa d'escombraries domèstiques de 140 euros a 70 euros anuals, és a dir, una reducció del 50%, a la vegada que també establia una reducció del 45% del càlcul de la base imposable en l'impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua. Aquestes baixades s'aplicaran, igual que el que fem avui, ja en l'exercici 2014. Més endavant, al juny, també es van reduir o es van eliminar pràcticament les taxes d'ús sobre instal·lacions esportives per a les entitats esportives. Continuem, doncs, avui en aquesta línia i en el dictamen que avui portem es modifiquen les ordenances fiscals número 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23 i 28. No les destacarem totes per no fer-me pesat, sinó que destacarem potser les més significatives. De fet, moltes de les modificacions que presentem han consistit en adaptacions a canvis normatius produïts, a clarificar el redactat per tal de millorar la seva gestió i facilitar la comprensió per part del ciutadà, o bé en petits ajustaments tarifaris d'acord amb el servei prestat. La més important, però, per la magnitud de l'import i per el seu abast en la ciutadania, és òbviament l'impost sobre béns immobles, l'IBI. Aquest impost ve regulat, com ja saben tots vostès, per un tipus impositiu que pel 2013 està fixat en el 1,213% i que, fruit de les negociacions entre els grups del govern i el grup socialista, aquest es rebaixa a un 0,980%. És a dir, un 19,2% de rebaixa. El fet que s'estigui encara aplicant progressivament l'efecte de la revisió catastral i que aquesta hagi tingut un impacte diferent segons les finques vol dir que, malgrat que la rebaixa mitjana del rebut, és a dir, la quota real al final mitjana pels contribuents sigui d'un 6,4% en el rebut de l'any vinent, aquesta rebaixa no és lineal per a tots els rebuts. És a dir, pràcticament la totalitat dels rebuts baixaran, uns 20.000 rebuts baixaran per sobre del 6,4%, és a dir, baixaran més que la mitjana, alguns fins i tot arribaran a baixar fins un 20%, mentre que uns 7.000, molts menys, baixaran menys que aquest 6,4%, que com he dit és la mitjana general de baixada de la quota de l'IBI a l'Ajuntament de Sitges, al municipi de Sitges. De la mateixa manera es compleix el compromís adquirit per aquest govern amb el Gremi d'Hostaleria i es rebaixa en el mateix percentatge el tipus diferencial d'IBI de l'ús oci i hostaleria, que en aquest cas estava a l'1,23 i passa a ser ara del 0,994%. Entenem que aquesta important reducció de l'IBI a Sitges, acordada entre els grups del govern i el grup socialista, representa pensar en els ciutadans, en la seva i sobretot en la seva situació econòmica que tots estem patint. També és voluntat d'aquest govern adequar al màxim els valors catastrals proporcionalment als valors de mercat. I per això, quan sigui això possible, volem demanar a l'Oficina del Catastre una revisió lineal a la baixa dels valors catastrals que reflecteixi les variacions a la baixa que han pogut sofrir els valors de mercat de les propietats immobiliàries en general. Altres ordenances també recullen l'adequació de la realitat als compromisos adquirits per aquest govern amb el gremi, per exemple, com és el canvi dels epígrafs dels establiments, que correspon a l'ordenança 17 sobre la recollida, tractament i eliminació de residus comercials. En alguns casos, i entre ells la dels apartaments turístics, en una rebaixa del 50%, al igual que la que també ja es va fer en el mateix sentit en la recollida de residus domèstics. També l'ordenança 14 s'ha unificat la quota de distribució i subministrament d'aigua en el cas d'hotel i càmpings, que representarà una millora en la seva aplicació. L'ordenança 18, per exemple, sobre cementiris, recull una bonificació del 95% en el cas de l'actualització de les concessions de les sepultures caducades. S'introdueixen també bonificacions de fins al 95% en determinats casos de l'ordenança número 9 relacionada amb activitats. Es generen exempcions de la tarifa en determinades circumstàncies per entitats culturals sense ànim de lucre, com a l'ordenança 28 de la taxa d'utilització d'instal·lacions municipals. Es redueix també un 60% la taxa per la tramitació d'autoritzacions temporals a la zona del domini públic marítim o terrestre, corresponent a l'ordenança 23. En conclusió, fruit, jo diria, d'un debat serè, un debat constructiu i enriquidor entre els grups del govern i el grup del PSC, s'ha engegat una altra onada de reducció de la pressió fiscal per 2014, que ha de beneficiar a les persones en un entorn, evidentment, encara dur i difícil, però que esperem que aquest fet les ajudi a superar una mica les dificultats en les que tots ens trobem. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Jorge Carretero, té la paraula.
Gracias, señor Forz. Llegado a este punto del orden del día, correspondiente a la aprobación de las ordenanzas fiscales, pero que va pues íntimamente ligado a otros puntos que también pasan posteriormente, como ha comentado el regidor Mas, la intervención que voy a hacer, pues, para hasta ahorrar también repeticiones, pues afectará a lo que son el resto de puntos, es decir, ordenanzas fiscales, presupuesto, plantilla y relación de puestos de trabajo, puesto que todos estos puntos pues conforman lo que es el presupuesto en general, por una parte los ingresos y por otro una parte importante lo que es, son los gastos, como es todo el tema de personal. Ya avanzó que el posicionamiento en estos cuatro puntos del orden del día será de nuestro grupo municipal, será de la abstención. Una abstención que permitirá pues que en los próximos días de exposición pública, tal y como se ha dicho, que sean 30 días hábiles, pues después de estudiar con mayor rigurosidad la propuesta que hoy supongo se aprobará inicialmente, pues podremos aportar en forma de delegaciones, al igual que otros grupos del plenario. Y también motivado porque, pues, como también se ha comentado en estos momentos, ha habido unas modificaciones sucesivas de última hora sobre algunas de las tasas a la baja, que bueno, pues tendrán un reflejo evidente en los ingresos y por tanto tendrán que haber un ajuste correspondiente en los gastos. Por tanto, todo esto, todo este conjunto, queremos estudiarlo más detenidamente, la propuesta que hoy se apruebe, y establecer pues los contactos o las alegaciones que sean necesarias a partir de que esté en exposición pública. Lo cierto es que la información que nos ha llegado inicialmente pues es y tal como ha confirmado pues el señor Mas, una rebaja en determinadas tasas. Y como he dicho antes, pues esto representa pues que habrá un menor ingreso, por tanto se tendrá que corregir o se habrá corregido, pero nosotros no nos ha llegado la información del presupuesto muy recientemente, no hemos podido cotejar cuáles son estos ajustes en el gasto. Y en este sentido, pues decir que lo que queremos es también comprobar si este proyecto de presupuesto pues se ajusta a las prioridades y a las necesidades que los ciudadanos y agentes sociales pues han expresado en foros como son pues las audiencias públicas, como son también pues el Ayuntamiento Escolta, etcétera. Sí queremos hacer una primera lectura del primer proyecto de presupuesto que se nos entregó. Y realmente vimos que a nuestro parecer no cumplía con todas las expectativas de los ciudadanos de nuestra vila. Estas expectativas pues las podríamos resumir en una palabra, que es eficiencia. Eficiencia en el gasto. Es decir, gastar el dinero que aportamos todos los ciudadanos a través de diferentes impuestos en aquello que es prioritario para todos los ciudadanos. Y realmente entendemos que este presupuesto, a priori, en la primera versión que se nos entregó, pues no se ajusta a esta premisa y en algunos casos pues responde a otro tipo de intereses. Nuestros ciudadanos, que pagan religiosamente sus impuestos, quieren ante todo que ese dinero se gestione, como he dicho, eficazmente. Y que los servicios que deben recibir se realizan correctamente. Y lo cierto es que llegan pues quejas de que esto no está sucediendo actualmente. Hay deficiencias y hay servicios pues que no están cumpliéndose perfectamente y por lo que requieren los ciudadanos. No hace falta decirles que ustedes conocen cuáles son las prioridades. En las audiencias públicas, a través de diversos medios de comunicación, los ciudadanos nos lo hacían llegar y las conocemos. Pero vuelvo a insistir, nosotros vemos en estos presupuestos, no ha habido una corrección y vemos un continuismo. Y vemos que este presupuesto, pues no, al menos el inicial, no respondía a las demandas de la población. De cualquier forma, ahora que hemos recibido todo el expediente, con todo detalle, podremos valorar de una forma pormenorizada la propuesta, tanto de presupuesto como de ordenanzas fiscales, como de plantilla, y lo trabajaremos y les haremos llegar las alegaciones o las modificaciones que creamos oportunas. Estamos abiertos a establecer ese diálogo, que como ya le avanzamos, pues irán en la línea de gastar de una forma lo más efectiva posible los impuestos, los ingresos, para que estos se puedan ser los más bajos posibles. Si pueden ser más bajos incluso de lo que se ha establecido en esta propuesta, pues más bajos. Esto pues requerirá unas medidas que posiblemente pues algunas no serán fáciles, pero que nosotros pues les exigiremos para poderles apoyar en un presupuesto que pueda ser aprobado pues por unanimidad si fuera posible. Finalmente, como ya les anuncié al principio, en estos cuatro puntos el Partido Popular, el Grupo Municipal Partido Popular, pues se abstendrá. Gracias.
Gràcies, senyor Carretero. Més intervencions dels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP considerem que les ordenances fiscals han de ser, sobretot, una eina de redistribució de la riquesa i de la justícia social. Seguim veient que aquestes ordenances defugen de la progressivitat fiscal i tornen a derivar-nos a un concepte més proper a la conducta de beneficència per part de l'administració i no pas la de la justícia social i a les persones. El primer gran concepte potser és el més important, que és la taxa de l'IBI. La taxa més important, de la qual en veiem una rectificació a darrera hora i d'urgència, i que encara no entenem com es justifica. I demanaríem, doncs, si us plau, que ens ho aclareixin amb més arguments, més enllà dels que hem pogut sentir fins ara. Perquè quina és la diferència d'avui que ha fet possible un 0,98%? També creiem que en l'IBI tenim una gran oportunitat d'aplicar polítiques progressives amb polítiques de subvenció lligades a la renda que facin pagar en funció de les capacitats contributives. Un model que, tot i les seves reticències, des de la CUP anunciem que és factible i que podran trobar les nostres al·legacions. Ara per ara l'IBI té un caràcter progressiu, només en quant es refereix al patrimoni. Tanmateix, el que amb aquest període d'al·legacions posarem sobre la taula i pretenem aconseguir és que també sigui progressiu mirant la renda del conjunt de la unitat familiar. Perquè si ja tenim moltes situacions en les quals un habitatge ha pogut pujar molt el seu valor cadastral, però la família en qüestió ha vist reduït el seu ingrés degut a la crisi. És aquí on volem incidir i aconseguir, com hem dit, acostar-nos a un sistema més just on es pagui en funció de la capacitat contributiva. També entenem que calen les bonificacions a l'hora d'aplicar les taxes d'ocupació de via pública o d'altres per aquelles entitats que sense ànim de lucre i passant també una realitat econòmica molt dura degut a la crisi treballen per cohesionar socialment la vila, per la inclusió, pel manteniment de les tradicions, la cultura popular o bé les nostres festes. Un altre dels aspectes més importants per nosaltres en aquest aspecte de la taxa és l'aspecte de la taxa de l'increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana, on creiem que cal, com a mínim, mantenir-la a nivells del 2012 o també incrementar-lo. Creiem que aquesta taxa grava en bona mesura l'especulació urbanística i la política del totxo, model que ens ha dut a l'actual situació econòmica de Sitges i dels Països Catalans i que va rebre el suport de diferents governs locals de la vila de tots els colors polítics. També creiem que es pot apujar més la taxa referida als usos dels bancs i les caixes i així penalitzar els grans culpables de la crisi que patim la gent. És important corregir errors en el model i rectificar cap a un model més equilibrat i just, aspectes que ens hagués agradat anar-hi treballant des de la política oberta i transparent, lliure de partidismes i pactes d'interès, acordant i fent participar plenament els ciutadans en la política i les decisions durant el període d'al·legacions que se'ns obria ara en 30 dies. Gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Més intervencions. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Respecte a les ordenances fiscals a aprovar, podríem dir que allò més destacat és el tipus de gravamen de l'IBI. Com bé recordaran, en el ple passat, des del grup municipal socialista i a través de la presentació d'una moció, ja vam posar sobre la taula que consideràvem que aquest tipus, com a màxim, havia de ser de l'1%. És un fet evident i reconegut que el govern es va passar de frenada i en el seu moment va estipular un índex massa elevat i desproporcionat, el qual ha comportat una pressió fiscal per als ciutadans excessiva i injusta. El PSC ha treballat molt a les ordenances i amb el pressupost municipal, que avui portem a ple. En negociacions amb el govern ha fet prevaler totes i cadascuna de les aportacions que fa mesos i en alguns casos anys, des del principi de la legislatura, que venim anunciant. Una d'elles, important, és la rebaixa d'aquest índex. La pressió fiscal ha de baixar. I també, com hem dit sempre, sense retallar cap partida de les que entenem com a prioritàries de polítiques socials i de serveis a les persones. Finalment, hem aconseguit un acord on l'índex es situa al 0,98%. 0,98%. Com dèiem, era possible fer-ho i li ho hem demostrat al govern municipal. El PSC ha resultat absolutament clau per arribar a aquest acord. Bé ho sap el govern. En primer lloc, vam aconseguir fer baixar la proposta del tipus de l'1,113 a l'1% i al final de les negociacions de l'1% al 0,98%. Sense nosaltres, aquests canvis no s'haurien donat. Perquè s'ha arribat a un pacte on el PSC ha liderat aquests canvis i perquè creiem, sincerament, que en converses amb el govern hem arribat a un bon acord, el PSC hi votarà a favor.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Més intervencions dels grups municipals. Senyor Mas, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batllà. Contestant un punt concret tant al grup municipal del Partit Popular com al grup municipal de la CUP referent a aquesta explicació sobre el menys ingrés que vostès comenten, si em permeten ho explicaré en el punt del pressupost on veuran exactament com s'ha produït i de quina font s'equilibra, per dir-ho així, aquest menys ingrés. Per tant, aquest punt, si em permeten, el trasllado al punt del pressupost. Amb dos grups també, el govern continua evidentment obert al debat. Han comentat que presentaran al·legacions, doncs evidentment les rebrem i no faltaria més que estarem encantats de comentar-les amb vostès, de parlar sobre elles, inclús de buscar, si cal, si pot ser possible, algun acord en aquest sentit. Sobre el tema de l'eficiència i l'eficàcia en la despesa, evidentment, tot no hi ha res que és superperfecte i tot és millorable. El que sí que els agrairíem al grup municipal popular és que concreti, no? que intenti concretar, si pot, en quins punts o quines partides, quins serveis són aquelles que realment pot millorar, pot tenir una major eficiència i una major eficàcia per agilitzar la gestió municipal. El grup de la CUP, evidentment, nosaltres també cerquem un model equilibrat, un model just. Pensem que aquest model que nosaltres hem dissenyat, basat, vostès sempre estan dient la progressivitat fiscal en els ingressos, nosaltres ja ho hem comentat moltes vegades, estem basat, no perquè també nosaltres ens sembla, sinó perquè és una mica la tendència que s'està seguint avui dia, la progressivitat en l'àmbit de la despesa, la qual vam potenciar el programa del carnet blau i estem ajudant en definitiva en quant a despesa a aquelles persones que més ho necessiten. Són potser dues maneres de veure el problema. Vostès anirien per una fiscalització de la renda de les persones, nosaltres anem per ajudar d'una manera moltes vegades anònima les persones que més ho necessiten. L'IBI, en el fons, senyor Ortiz, és un dels impostos més justos que hi ha, perquè realment quan la persona que té més propietat, la persona que té més valor a la seva vivenda, és la persona que paga més. És a dir, no, aquí no hi ha... O sigui, si tens una propietat que val molt, perquè el valor de mercat és molt alt, pagaràs molt. Si tens una propietat que val poc, perquè el valor de mercat és poc, doncs pagaràs molt menys. Llavors això, jo no sé si ho veu injust, però jo veig suficientment just amb aquests casos. El que sí que no estic gens d'acord és amb el tema de la plusvàlua. El tema de la plusvàlua durant el 2013 ha generat, si vostè pregunta o està una mica al tanto, ha generat diferents situacions de greu perjudici per les persones que han hagut de vendre en circumstàncies urgents o inclús algunes herències. I amb aquest aspecte el que volíem fer, el que vam fer de fet, és intentar alleugerir aquest impacte greu, perquè resulta que la plusvàlua des de la revisió catastral es calcula amb un percentatge sobre el valor catastral total, no sobre les progressivitat que genera l'impost. Per tant, l'impacte de la plusvàlua ha sigut gran el 2013, intentem que el 2014 no passin aquestes situacions d'impostos realment elevats sobre aquest estil. El PSC, evidentment, agrair-li la seva contribució, com ja ho he dit esment, tanmateix no deixar de banda que el compromís de baixar els impostos ja era ferm d'aquest govern, ja la proposta del govern era clara de baixar els impostos i, evidentment, conjuntament hem arribat fins on hem pogut arribar. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Més intervencions dels grups? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies. Des de la CUP volem estudiar les propostes fetes des d'altres sectors, com pot ser el cas de la plataforma per uns impostos i serveis justos, els quals ens presenten públicament unes xifres i un suport en signatures que com a mínim mereixerien la resposta per part de l'Ajuntament, on es dirimeixi de manera clara, documental i contrastada si les xifres aportades per la plataforma són reals o no. També és important que amb la moció que vàrem presentar en el darrer ple vàrem assolir en benefici de tothom, sobretot pels ciutadans, analitzar en pausa les ordenances i fer-ne les al·legacions amb més temps. Un termini d'al·legacions de 30 dies que també ajuda a tots els partits polítics. Perquè tots hem de saber buscar els equilibris i no pas tirar pel dret com es fa per l'absoluta manca de participació. I ja no volem citar la ciutadana que tantes vegades hem dit, sinó que volem la participació també dels partits polítics en les aspiracions del poble. I per tant, la resiliència emocional necessària pels qui fem de càrrecs polítics per oferir una democràcia més àmplia, oberta i directa. Hem de dir-los que amb l'anunci avui que ens hem trobat del 098, el pacte el considerem d'esquenes als ciutadans. I m'argumentaran que no ha estat així, que vostès ho han fet escoltant els ciutadans i per la governabilitat del poble, i que per damunt de tot han estat en l'interès d'aquests i no dels seus partits, renunciant a moltes coses. Però ho hem de posar en dubte, perquè si bé seguirem tenint període d'al·legacions, que és el que ens marca la llei, els ciutadans, organitzats i reunits en signatures, com ho estan, seguiran també la feina, esperem, i seguiran sense respostes i gestos cap a ells per part de 17 regidors que observem que conformen una nova majoria altra vegada. Perquè vostès 17 ja han fet un pacte amb tot, perquè el pressupost és el document més important de la política municipal i per tant ho és tot. Han encursetat la negociació a hores d'ara que hem tingut, limitada de moment als partits i res més. I les al·legacions que presentarem ens temem que potser només arribaran a les taules i que seran tractades amb ordres que potser ja vindran definides. Ens sentim tristos, perquè fins ara havíem estat durant aquests 19 dies fent una feina que semblava fructuosa i esperançadora. Ens sentim tristos de no poder treballar entre tots doncs, motivats, perquè ara tots els grups podríem haver fet política en majúscules durant aquests temps, amb el debat bo i fort durant les al·legacions, i arribar amb tot el joc desplegat i parlant en confiança abans de l'aprovació definitiva del 19 de desembre. I més tristos estem encara perquè els ciutadans s'esforçaran per al·legar i vostès, com diem, tenim dubtes de que potser ja han donat ordres a les taules on arribaran aquestes al·legacions. Com sovint diu un regidor de la nova constituïda, nova majoria, quan parlem de xifres petites, de poca importància, que poc signifiquen, quan parlem d'això, se'ns ha dit moltes vegades que això és xocolata del lloro. Estarem doncs tristos perquè els ciutadans, amb el seu esforç, en les al·legacions, creiem que s'hauran de conformar i acceptar amb tot allò que ara serà xocolata del lloro. El 29 d'octubre d'avui neix doncs per nosaltres una nova majoria, que s'ha tancat a la cuina a fer un brou, que només vostès s'han cuinat, tastat i que vetllaran perquè ningú els hi canviï el seu gust amarg, que a hores d'ara deixarà a qui el provarà. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Senyor Mas.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Jo sí que estic realment trist per les seves paraules, senyor Ortiz, perquè per les seves paraules està posant en dubte el compromís de debat i de diàleg d'aquest govern quan vostè sap perfectament que s'han donat exactament les mateixes oportunitats a tots els grups municipals per treballar, discutir, debatre les ordenances. Vostè sap perfectament que ens hem intercanviat correus electrònics, ens hem trucat per telèfon i sap perfectament que qualsevol aportació de la CUP en aquests dies passats hagués estat més que benvinguda. Vostès han adoptat una altra estratègia, és l'estratègia de les al·legacions. No hi ha res a dir, però llavors no confonguem les coses, siguem serios. Si han decidit participar en les al·legacions, doncs cap problema, participin com a al·legacions, però no facin veure com si hi hagués una actuació premeditada. S'han donat les mateixes oportunitats a tothom, a tots els grups municipals, i cadascú ha, diguéssim, escollit l'opció que més així l'ha semblat. No per això, el govern, evidentment, continuarem, com he dit al començament, oberts a escoltar el que hagin de dir en forma d'al·legacions, en forma de lo que sigui, però facin les aportacions que ens agradarà sentir-les. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Més intervencions dels grups municipals? Senyor Òscar Ortiz, darrera intervenció.
Gràcies, senyor Batlle. És molt legítima l'explicació que vostè ens pot donar, però li demanaria, sisplau, que no ens rebati així quan el que diem simplement es cenyeix a la realitat i hem citat que és cert que hem estat durant 19 dies iniciant aquest procés, però veiem escapçat la possibilitat de que es pugui seguir treballant amb l'entente i amb la cordialitat amb la que semblava que estaven doncs, tots disposats a arribar el dia 19 de desembre, que els hi recordem que és l'aprovació definitiva del pressupost, i ara, a dia d'avui, ens estem trobant en què vostès s'avancen a una aprovació que serà definitiva i que tenia aquesta marcada pel dia 19 de desembre, arribant a un acord amb el Partit Socialista. No ens demanin, doncs, que siguem la CUP qui aprofundeixi, quan són vostès qui han d'aprofundir i argumentar o explicar-se encara molt més. En tot cas, el nostre treball d'al·legacions és l'únic de tots els partits amb un tempus obert a la participació ciutadana que farem aquest mes de novembre i que vostès no han fet mai i que amb el pacte ja no faran. L'IBI el miren de situar en un tipus de gravament, nosaltres a l'IBI el mirem de situar en un tipus de gravament a l'entorn del 0,85 i en subvencions i un model viable de bonificacions segons la renda, l'IPREM, els membres de la unitat familiar i el valor cadastral d'un 50, 75 i fins i tot el 95%. I estem per parlar també de que demanarem bonificacions amb un 50% d'aquells immobles dins de la borsa de l'oficina local de l'habitatge i també penalitzar aquells que tinguin pisos buits a l'espera de que aviat la Generalitat acabi d'aprovar un reglament que permeti desenvolupar aquesta última modificació de les ordenances fiscals. Per acabar la nostra part del debat, hem vist que amb la baixada dels tipus del gravament de l'IBI de l'1,113 al 0,98 es seguirà pagant gairebé el mateix. Molt poca serà la rebaixa en comparació amb el 2013. I no diuen enlloc vostès que fixant el tipus de gravamen quan el teníem a l'1,113 pagaven gairebé la de mitjana un 8% més del rebut a causa de les bonificacions han baixat del 90 al 80% en el valor cadastral. No ho han dit això enlloc. Veiem que estan satisfets amb el 0,98 quan aquesta xifra és la línia que marca la congelació tècnica de l'impost, perquè la rebaixa que notarem serà de molts pocs euros. Tot i això, nosaltres no deixarem de tenir la mà estesa perquè vindrà un període d'al·legacions i voldrem, si més no, almenys presentar-les i poder tenir un petit brot més de debat. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Alguna intervenció més? Bé, abans de passar a la votació, només un apunt. Donada, jo entenc la duresa de les seves paraules, senyor Ortiz, aquest sentiment de tristesa, ja no hi haurà cordialitat. Jo aquesta pel·lícula no la visualitzo, eh? No la visualitzo perquè no està escrita aquesta pel·lícula. Si aquesta és l'actitud que tindrà la CUP a partir d'ara, doncs bé, ha quedat palès i ha quedat de manifest en aquest plenari, però la nostra actitud és continuar dialogant. Així ho vam fer saber a tots els grups municipals. Vam dir el debat de les ordenances i del pressupost no acaba avui, el mes d'octubre. Acabarà quan hi hagi el ple del mes de desembre, amb l'aprovació definitiva. Però, lògicament, he de tenir en compte que avui era necessari tenir un acord, perquè si no hi havia aprovació inicial, no hi havia ordenances fiscals, no hi havia pressupost per poder dialogar i pactar. Per tant, òbviament, era necessari un mínim d'acord polític per poder tirar endavant els dos expedients. I les oportunitats de parlar han estat totes per tots els grups. Hi ha hagut grups que han decidit, com ha dit el senyor Mas, una estratègia de delegacions. Hi ha hagut un altre grup, en aquest cas el PSC, que ha vingut amb propostes molt concretes d'ingressos i de despeses que s'han posat a la taula, sobre la taula, perdó, i que han pogut concretar molt el detall del pressupost a ingressos i a despeses. Això per part del grup de la CUP o per part del grup del Partit Popular, doncs que en aquest moment no s'ha produït, doncs lògicament ha estat més difícil, però el procés continua, el procés continua. Per tant, i així també ho hem fet saber a la plataforma per uns impostos i serveis justos, que el debat no s'acaba avui, també continua a les properes setmanes, i per tant també ho hem fet saber en aquelles entitats, en aquells gremis professionals que han tingut una relació al voltant del pressupost de les ordenances amb el govern durant aquestes últimes setmanes, i que el senyor Mas ja ha especificat en el cas concret del gremi d'hostaleria doncs que s'havia arribat a un acord sobre l'IBI, sobre la recollida de residus, els epígrafs de la recollida de residus comercials, etc, etc. Per tant, el diàleg és constant. Per tant, no podem dir que sentim una tristesa absoluta perquè això és un desert, perquè ningú parla amb ningú, quan no és cert. Si no s'ha fet més és perquè no hi ha hagut propostes concretes sobre la taula. Però, vaja, jo penso que ha quedat molt clar que tant per part del Partit Popular com de la CUP, que aquesta és l'actitud que tindran i que, per tant, els properes dies tindrem sobre la taula al·legacions i propostes molt concretes i que estem oberts a continuar parlant. I si pot ser arribar a acords, doncs tant de bo. Sempre en el marc del que hem dit com a govern, que és que durant aquests dos anys han sigut dos anys intensos de treball, hi ha hagut una pressió fiscal forta, hi ha hagut un esforç per part de tothom, ciutadans, ciutadanes, treballadors i treballadores de l'Ajuntament, que no els hauríem d'oblidar, el seu esforç també ha estat i la seva aportació molt important, i també hi ha hagut una gestió política i pública doncs, que ha permès el redreçament. I aquesta situació fa doncs, que avui, el 2014-2015, allò que sempre havíem desitjat i que ens havíem compromès, que és que impostos, taxes, preus públics baixin, ho estiguem materialitzant. Fins a quin punt? Aquest és l'acord inicial que tenim. Fins a aquest punt que avui portem a aprovació. Evidentment, estem oberts a continuar parlant sempre que els serveis públics municipals estigui garantida la seva sostenibilitat. Per tant, agraeixo profundament la tasca de tots els grups municipals, en especial el PSC, com a grup majoritari de l'oposició, per la seva aportació, els tres grups que donen suport al govern i els altres grups de l'oposició, doncs, depenent del seu vot, si és abstenció o no, però per les al·legacions i les contribucions que faran a les ordenances fiscals.
11 i 3 minuts del matí en el decurs d'aquest matí nosaltres d'avui dimarts, repassant el ple dels pressupostos i de les ordenances fiscals celebrat ahir a l'Ajuntament. Ja ho han pogut escoltar, el vot abstencionista del Partit Popular, perquè dona pas a les al·legacions, com també presentarà al·legacions la CUP en els pressupostos. La CUP, però, més dolguda per el... Vaja, per com s'ha administrat el timing de la negociació del pressupost i amb aquella sensació que tenia Òscar Ortiz d'haver estat una mica raconat en tot aquest debat a l'entorn de les ordenances fiscals i també dels pressupostos. D'aquesta manera, com ja es preveia el matí, Joan, el pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern i del Partit dels Socialistes.
Les ordenances,
perdó.
El pressupost també. Efectivament, l'equip de govern i els socialistes, 16 vots feien finalment, amb l'essència d'una regidora, un vot contrari de la CUP i 3 abstencions del Partit Popular. Continuava després el ple, ara arribarem als pressupostos, però amb una delegació de funcions de gestió i recaptació a la Diputació de Barcelona, també l'aprovació dels festius locals per al 2014. De fet, l'any que ve, ja no recordo ara, sí, Sant Bartomeu cau en festiu, aleshores Santa Tecla òbviament serà festiu i...
Espereu-vos. No. Sí. Sant Bartomeu, no. Un moment. Mira... Té raó en Joan, eh?
Ah, és que, no, és que estic segur
doncs,
del que estic dient.
Com deia aquell, doncs sí, té raó en Joan. Donem-li la raó en Joan. Agost del 2014, Sant Bartomeu, domingo.
Pues ja està, és festiu, oi?
És festiu, domingo.
Bueno, doncs això, continuo per on anava. El Sant Bartomeu serà festiu, Santa Tecla cau en laborable i, per tant, és el triat com a festiu, però amb una corda ple de fa anys es va dir que si Sant Bartomeu o Santa Tecla caien en festiu, el festiu fos la Mare de Déu del Vinyet. El que passa és que aquest any hi ha hagut una petició del Consell Escolar Municipal que ha demanat que en lloc de ser la Diada del Vinyet, el festiu local sigui Dimecres de Cendra. I per tant, doncs, ahir es va aprovar per unanimitat del ple que el Dimecres de Cendra l'any que ve serà l'altre festiu local al costat de la Mare de Déu del Vinyet.
Que no s'enfadin els ortodoxos. Per tant, la Mare de Déu del Vinyet no serà festiva. Serà festiu Dimecres de Cendra.
Correcte.
Hem bescanviat la Mare de Déu del Vinyet per Dimecres de Cendra.
Correcte.
Perquè tothom pugui dormir pierna suelta, exactament.
Exacte. A més, la Mare del Vinyet que vol 5 d'agost, que hi ha vacances escolars, oi?
Més. Mare de Déu del Vinyet, dimarts.
Ah, això mateix.
Mare de Déu del Vinyet, dimarts. Santa Tecla, dimarts també. L'any que ve. I festa major, diumenge, l'any que ve.
Quan cau un el dimarts, cau l'altre el dimarts, sempre.
Sí, però no està de més, recordar-ho. Ara podríem seguir per Sant Joan i totes aquestes coses. Però prou, quina color ha vingut. Aquests debats.
Sí, perquè ni que sigui d'any de tres parts.
Ni que sigui un any de tres parts.
Sempre acaba el mateix dia.
Tens raó.
Va, continuem amb el ple, centrem-nos. Es va aprovar a continuació l'altre punt important que sempre té lloc en l'aprovació dels pressupostos, la plantilla de personal de l'Ajuntament i de l'Agència de Promoció de Turisme i també la relació de llocs de treball de l'Ajuntament i de l'Agència de Promoció de Turisme. Aquest punt va sempre íntimament lligat en el pressupost. Com dèiem, el pressupost no estava a l'ordre del dia, va entrar per l'urgència, però aquest punt sí que va poder ser aprovat prèviament al pressupost. I per últim es va aprovar de manera definitiva les bases del Premi Sitges Participa. També es va aprovar la composició de la nova comissió de la Festa de Corpus, que encapçalarà Núria Amigó. Núria Amigó, per tant, substituirà Montse Curtiada en la presidència d'aquesta comissió, que també té moltes cares noves i algunes de les persones que repeteixen.
Que es mantindran en la comissió.
En aquesta comissió. Es va aprovar el Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals de Sitges 2012-2015, repeteixo, 2012-2015, malgrat que estem a finals de 2013, i també es va aprovar el projecte complementari per ampliar el pas inferior sota la via del ferrocarril al Port Ginesta de Sitges. Aquests punts van ser aprovats ràpidament i per unanimitat. I aleshores arribem ja al punt de l'urgència. L'urgència per aprovar el pressupost municipal per al 2014.
Tornem a recordar, és l'aprovació inicial.
Aprovació inicial, no sé si es diu inicial o es diu... perquè, per exemple, l'ordenança no posava aprovació inicial, sinó provisional.
Diguin-li si és... provisional, diguin-li inicial.
És una qüestió administrativa.
Diguin-li com vulguin, el cas
s'ha
és que
encara,
s'ha d'aprovar
definitivament,
encara.
Definitivament, oi? I probablement aquesta aprovació definitiva no serà fins d'aquí a dos mesos, ja que el termini de delegacions és de 30 dies, i per tant no estarien resoltes aquestes delegacions en el ple del mes de novembre. Com dèiem, Jordi Mas, el regidor d'Hisenda, va explicar que, igual que les ordenances, hi ha hagut l'obertura màxima cercant el consens. El pressupost de l'Ajuntament per a l'any vinent serà de 39.939.851 euros, és a dir, gairebé 40 milions d'euros, el que representa un 4% d'increment respecte de les xifres d'aquest any. Torno a dir la xifra: 39.939.851 euros. Va explicar Jordi Mas que la llei d'estabilitat pressupostària òbviament encotilla i no deixa fer grans canvis respecte de el que hi han estat els pressupostos d'anys anteriors. Pel que fa a les despeses, només hi ha hagut una desviació de l'1% respecte del pla d'ajust, i en el cas dels ingressos, doncs òbviament es contempla la importantíssima en termes finals rebaixa de l'IBI. No és que sigui molt és important per les butxaques, però sobretot és important en el nombre de diners menys que entraran a l'Ajuntament. Per tant, doncs molt important que es compensa, és 1 milió d'euros, segons va explicar Jordi Mas, i que es contempla amb una reducció de capital de Sitges Model 21. Saben, i ho va explicar Jordi Mas, que el govern municipal té la intenció de dissoldre les societats municipals i per tant les està reduint també de patrimoni. Per tant, aquest
milió
d'euros
que surt de Sitges Model 21 és el
que
compensarà,
que compensa el descens d'ingressos que hi haurà per la rebaixa de l'IBI. També doncs, hi ha una rebaixa important d'altres impostos directes i taxes, com ja s'havia comentat a les ordenances, i també una alça dels tributs de l'Estat. En ingressos continua mantenint-se la congelació del capítol 1, tot i que hi haurà una certa recuperació d'alguns ajuts socials que hi havia que tenien els treballadors municipals. A més, es potenciarà, segons va explicar Jordi Mas, la despesa que més necessita la ciutadania, especialment doncs la despesa social. Va dir Jordi Mas que aquest pressupost és un canvi de, diguem, de paradigma. Els dos exercicis anteriors, els de la forta retallada, queden enrere, i ara el que cal és garantir la solidesa financera de l'Ajuntament. Va explicar algunes de les partides, sobretot les més importants: la de seguretat creix un 3%, la de neteja creix un 5%, la de serveis socials creix un 3%, i algunes menors, però també amb importància, per exemple, la partida de festes creix un 24%, es recupera una part del pressupost de festes, ha perdut molt els últims anys. També, per exemple, promoció creix un 21%, també hi ha increments, per exemple, amb temes com el transport públic, o fins i tot algun punt concret. Hi ha una aportació de 63.000 euros al tercer sector, o una partida de 30.000 euros destinada a la recuperació del servei del RUSC. No és que es recuperi el servei del RUSC, però com a mínim s'inicien els tràmits per poder recuperar aquest servei que es va perdre al principi de la legislatura.
Saben que en aquesta taula l'alcalde va dir que potser no es diria Orrus, però la concepció d'un centre obert està en la llista de prioritats de cara als propers mesos.
I també va apuntar Jordi Mas que els canvis de govern també provoquen una rebaixa. Un 21% menys de despesa en òrgans de govern és el que es gastarà l'Ajuntament, doncs, per la desaparició d'alguns regidors que tenien fins ara càrrec a l'equip de govern. També hi haurà una reducció dels ens complementaris en la línia apuntada abans de la disminució de les capacitats d'aquests ens. El regidor de la CUP, Òscar Ortiz, va dir que en 19 dies només hi ha hagut 19 dies per negociar aquest pressupost i que ha hagut de trencar-se un govern perquè o s'obrin a l'oposició per tal de poder dialogar amb ells. Ha criticat el caràcter d'urgència amb el que s'ha portat a aprovació aquest pressupost, malgrat que aquest caràcter d'urgència ha respost també a la moció de la CUP, però entén Òscar Ortiz que en qualsevol cas hauria d'haver hagut el temps suficient per poder negociar directament des de ja fa més temps que aquests darrers 19 dies.
Si no recordo malament, també va dir que li havien plantejat o li havien enviat la proposta final el divendres.
Sí, l'última de les
propostes, el mateix divendres anterior al ple. No?
Correcte. Va esmentar el que va anomenar esperpents heretats del PSC, com per exemple l'importantíssim deute que tenia l'Ajuntament, o per exemple el fet d'haver de pagar cada mes la hipoteca del Club Natació, el fet d'haver llogat per una xifra significativament baixa al Mercat Vell a la Casa Bacardí, alguns dels aspectes que ja són heretats de la passada legislatura, i per tant doncs va entendre en aquest sentit el pacte entre el PSC i el govern municipal. Va detectar mancances també Òscar Ortiz en el govern, li preocupa, va dir, l'increment dels passius financers, i també no acaba d'entendre com s'ha baixat aquestes dues dècimes de l'IBI de manera tan ràpida i negociada, però tan ràpida, i això com pot haver arreglat, com pot haver-se arreglat en el sí del pressupost. Ricard Vicente, per la seva banda, va explicar que el pla d'acció, la moció aquella del pla d'acció municipal que el PSC portava a aprovació, uh-huh, i que va ser rebutjada fa, em sembla que era un mes,
en el darrer ple, efectivament,
ha estat el full de ruta d'aquesta negociació, segons va explicar el regidor socialista, ja que tot el que està proposat en aquell document, segons va dir Ricard Vicente, ha estat assolit per al govern, que per tant ha pogut fer millores substancials en el pressupost. Es recullen, per tant, totes les propostes fetes per al PSC en els darrers mesos, especialment orientades a l'augment de recursos socials. Els hem donat un plànol, va dir, gràficament, per fer una casa, Ricard Vicente, al govern, i va també esmentar que el que feia en aquest cas el grup municipal socialista era un exercici de responsabilitat.
Demà li preguntarem a Ricard Vicente, però va donar una certa sensació que s'adreçava a l'oposició en el sentit de dir: vosaltres ens vau dir que fèiem electoralisme en el seu moment, i per tant hem buscat una via de diàleg més directa amb l'equip de govern per posar sobre la taula allò que nosaltres creiem que s'havia de posar, i veritablement sembla que aquesta via de diàleg és la que al final ha sortit consolidant, doncs bé, allò que va ser una moció rebutjada, doncs al final ha estat un acord entre el govern municipal i el PSC.
Correcte, i a partir d'aquí ja va haver també un torn de rèpliques i contrarèpliques entre diversos regidors. Jordi Mas va destacar que l'objectiu final que té el govern és assolir el dèficit zero, però sense una pèrdua, sense una rebaixa significativa, o sense cap rebaixa de les prestacions socials fonamentals que ha de fer l'Ajuntament.
Un quart de 12 no escoltaran les opinions de Jorge Carretero perquè, com han pogut escoltar abans, el portaveu del Partit Popular aplegava en un pack el que eren les ordenances fiscals i també el debat sobre els pressupostos. En aquest cas, però, també enceta el debat Jordi Mas.
Correcte, Jordi Mas, que com a ponent, com a regidor d'Hisenda, explica el pressupost.
Com ja hem comentat abans, es porta per urgència aquest expedient del pressupost que van rebre els grups municipals divendres passat, ja que no va poder entrar a l'ordre del dia de la comissió informativa corresponent. Malgrat l'urgència, com he comentat abans, els grups municipals ja disposaven d'una primera versió, que evidentment no és aquesta, fa ja 3 setmanes, quan en la reunió de dimecres 9 d'octubre se'ls va lliurar a tots la documentació detallada sobre el pressupost. L'obertura del govern municipal, com dèiem abans, ha estat màxima cap als grups municipals cercant a tot moment el consens necessari. També, com he comentat abans, aquest pressupost és fruit del diàleg i del consens entre el grup municipal del PSC i els grups del govern, Sitges Grup Independent, Nou Horitzó i Convergència i Unió. Recull les visions dels grups per sobre, jo diria, de cap tendència partidista, sinó en benefici de tots els ciutadans i pel futur de la nostra vila. Agraeixo personalment el clima de diàleg constructiu que hem aconseguit i penso que entre tots hem elaborat un bon pressupost enfocat a les necessitats reals dels sitgetans i sitgetanes. El pressupost del 14 és pràcticament de 40 milions d'euros, en concret 39.939.851 euros, que de fet suposa un increment general d'un 4% respecte del pressupost del 2013. Aquí cal deixar clar, cal destacar que la nova normativa estatal d'aplicació als ens locals, la llei orgànica 12/2, la llei d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera, genera tota una sèrie de condicionants que, diguéssim, ens encotillen en un cert grau, sobretot pel tema, tot el tema dels requisits legals que hem de complir. En concret, la coneguda com a regla de la despesa fa que no es pugui gastar més enllà d'un límit fixat pel govern central. Malgrat tot, creiem que hem fet, juntament amb la participació del grup socialista, els pressupostos adequats pel progrés social, econòmic i cultural de la vila en el context actual del nostre entorn. Un altre fet a destacar, com diu l'informe de l'interventor, és que tenim només una desviació de l'1% respecte del pla d'ajust quant a despeses. Això indica, en certa manera, que continuem en la senda de la recuperació i que anem avançant etapes per tal d'assolir el ple equilibri financer que tots desitgem. Quan els ingressos, ja hem comentat la reducció d'ingressos per l'impost de l'IBI. Aquesta reducció la compensem en part per una aportació via reducció de capital de la societat Sitges Model 21 d'un milió d'euros. Com ja estableix el pla de mandat del govern, anem cap a la dissolució definitiva de la societat i aquest és un pas més en aquesta direcció. En general, per capítol i respecte al pressupost inicial del 2013, baixa el capítol 1 d'impostos directes, com és evident, baixa el capítol 3 de taxes i puja el capítol 4 de transferències corrents, en especial la previsió de transferències de l'Estat, degut sobretot al bon comportament de la liquidació de la participació en els tributs generals de l'Estat en els darrers anys. Quan a les despeses, és per destacar la congelació del capítol 1 de personal, malgrat això no significa realment un retrocés, sinó que realment, com ha comentat el regidor Magí, significa una millora, ja que es retornen als treballadors alguna de les retribucions que tenien adquirides, com ja he comentat abans. En general, podem dir que el pressupost 2014 té dues cares molt ben definides. Per una banda, suposa la reducció dràstica de la pressió fiscal i tributària envers els veïns i, per una altra, continua garantint i fins i tot potenciant aquelles àrees de despesa que més necessita la ciutadania. Els dos exercicis anteriors, de completa austeritat i d'increment de la pressió fiscal, queden enrere. Ara cal equilibrar la davallada de la pressió fiscal amb l'increment del nivell de serveis, posicionant Sitges en una posició privilegiada en l'entorn social, econòmic i polític que s'acosta. Seria una irresponsabilitat obviar que el futur de Catalunya com a nació pot evolucionar d'una manera o d'una altra i que els propers anys poden ser força diferents institucionalment als passats. Hem de garantir, doncs, que la nostra vila, passi el que passi, mantingui una solidesa financera i econòmica suficient per encarar el futur amb totes les garanties, tant en l'àmbit econòmic, social i cultural. Òbviament, el fet que el pressupost sigui un 4% més elevat provoca que la majoria de les partides tinguin un cert increment. Algunes d'elles venen condicionades per factors externs a nosaltres, com per exemple la lluita, evidentment, contra l'endeutament, la lluita contra el deute públic, que en aquest cas puja un 4%. L'impacte també de la revisió catastral ens ha perjudicat i ens fa, diguéssim, incrementar el cànon de platges que hem de liquidar l'Estat, fent que aquesta partida pugi significativament un 36%. Altres àmbits de despesa pugen per la voluntat de garantir el benestar dels ciutadans i projectar econòmica, cultural i socialment la vila endavant. A continuació mencionarem algunes àrees de despesa que pugen de manera significativa, malgrat, si comparem en percentatges, no reflecteixen la quantitat real d'increment. Les partides grans, amb un increment petit, signifiquen molts diners. Les partides petites, malgrat poden tenir un tant per cent d'increment molt elevat, potser no representen tant import. Partides que ja són grans, com per exemple seguretat i ordre públic, puja un 3%. La neteja puja un 5%. La recollida, l'eliminació i tractament de la brossa puja un 3%. Serveis socials puja un 7%. Intentem potenciar encara més d'aquesta manera les grans partides del pressupost per incrementar aquelles àrees que més preocupen a la ciutadania. Malgrat pugui semblar percentatges petits, resulten totes elles pujades de més de 100.000 euros per partida. Especialment, i aquí cal reconèixer l'aportació del grup socialista, han pujat significativament les partides que havien patit un retrocés en l'època de màxima austeritat, però que ara cal recuperar, ja que es tracten d'aspectes de desenvolupament personal i social i de promoció econòmica de la vila. Pugen significativament les partides d'esports, un 26%, ja que cal invertir en el manteniment correcte de les instal·lacions i en el suport de les associacions esportives com agents també de cohesió social. La promoció cultural i les festes, enteses com a projecció turística i econòmica, pugen uns 12% i un 24% respectivament també. L'ordenació i la promoció turística en general puja un 21%. El transport públic puja un 31%. Les infraestructures en general pugen un 15%. I també puja la partida d'atenció als ciutadans en un 37%. Volia destacar per la seva singularitat la partida de 30.000 euros per a la recuperació del servei del RUSC, i en la que els grups del govern, juntament amb el PSC i en aquest cas també la CUP, hem mostrat la voluntat d'engegar una etapa renovada i adaptada a les noves necessitats socials, així com també una partida creada de 63.000 euros per a projectes del tercer sector. En definitiva, aspectes essencials com seguretat, serveis socials, neteja i via pública, que mai s'han abandonat, continuen pujant. Aquestes grans partides, un petit percentatge d'increment representa un import molt elevat. A part, aquells àmbits en els quals s'ha marcat una major austeritat en els anys anteriors comencen ara a recuperar el seu paper, podríem dir, de cohesionador social i de projecció econòmica de la vila. Aquestes partides més petites, els increments, però, són molt més elevats en percentatge. Cal destacar que no tot puja en el pressupost. La recent reducció del nombre de regidors en l'equip de govern provoca una reducció important de l'àmbit d'òrgans de govern, baixa un 21%, amb un estalvi de més de 200.000 euros. També, com ja hem dit abans, cal destacar la reducció de la capitalització de l'empresa municipal Sitges 2021, que aportarà 1 milió d'euros a les finances municipals. Aquesta actuació està, doncs, en sintonia amb el pla de mandat, que continua vigent i que marca la progressiva reducció d'ens complementaris al mateix ajuntament que aquest govern es va comprometre a executar durant la legislatura. Es tracta, doncs, en definitiva, d'un pressupost àmpliament consensuat, molt elaborat, que suposa pensar en les persones i les seves necessitats per sobre de tot i que fonamenta la projecció i promoció econòmica de la vila, que mereix la vila en un entorn canviat i un xic incert com el que vivim. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Intervencions dels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Abans d'iniciar l'exposició del nostre posicionament, volem fer uns matisos de caire general a com s'ha tornat a procedir enguany i que han afectat tant el procés de debat del nou pressupost com el de les ordenances fiscals. Hem de reconèixer que hi ha hagut, de moment, 19 dies només de trobades. No ho han fet per voluntat, sinó que per necessitat, ja que ha calgut que es trenqués el seu govern perquè ho fessin. D'aquesta manera, però, hem aconseguit que es canviessin les pràctiques dutes a terme en els dos anys anteriors que obrien les minses vies de diàleg. Tanmateix, creiem que tots els partits hem de prendre nota per tal que aquesta saludable forma de funcionar sigui present sempre, siguin quines siguin les realitats aritmètiques del ple. Celebrem que gràcies a que es va aprovar per unanimitat la moció que vàrem presentar en el darrer ple de setembre, avui estiguem debatint conjuntament els pressupostos i les ordenances fiscals. Celebrem aquest fet, però lamentem que no ha pogut ser un fet en el que podíem tenir un debat de treball molt més ampli perquè el trobem escapçat. Per altra banda, fem una ferma crítica al fet que aquest pressupost s'estigui aprovant amb un caràcter d'urgència. La proposta que vostès porten avui a aprovació ens la van fer arribar als grups de l'oposició el passat divendres i és diferent a la seva proposta inicial amb la qual portàvem dies treballant. Aquest fet, per tant, ha dificultat l'òptima preparació d'aquest ple. També volem deixar palès que entenem la dificultat de fer un pressupost municipal davant l'actual situació de flagrant traïció, podríem dir nosaltres, dels partits populars i del PSOE en el món municipal i les estructures descentralitzades, abocant aquestes a la deutocràcia, a prioritzar els interessos de la banca a les necessitats de la població, en una situació de crisi brutal en la que ens trobem, marcant el dèficit zero a hores d'ara com a dogma, sigui quin sigui el preu a suportar en aquest tortuós camí que estem. I que sembla que acabaran de fer-ho palès en la futura llei de la reforma del règim local, ja sigui per acció d'uns o inacció d'altres, que van veure cap problema en obrir el camí. I finalment, referint-nos a les piques baralles que cada any s'han donat entre el seu govern i el PSC, amb les quals sempre s'han culpat uns als altres del deute de l'Ajuntament, des de la CUP fem el darrer matís que volíem fer per declarar que trobem que l'herència rebuda per part dels darrers governs del PSC i els seus socis són en molts punts esperpèntiques. És esperpèntic que el govern hereti el deute que hereta i, a més, d'esperpèntic condemna el nostre Ajuntament a la dictadura del deute. És esperpèntic també el compromís de donar cada any més de 300.000 euros al Consorci de Climatació quan tenim una piscina municipal de gestió privatitzada. És esperpèntic que l'anterior govern signés un contracte amb Bacardí cedint al Mercat Vell per un lloguer de tan sols 800 euros al mes. Podríem seguir, però aquí ens quedarem. Doncs ja han passat més de 2 anys del canvi de govern i per això fem aquest matís inicial. Després de fer-los, els quals sens dubte condicionem els debats, entrem a considerar de forma directa el pressupost que se'ns va entregar divendres, tot definitiu, divendres, i avui volem aprovar inicialment per urgència. Des de la CUP considerem que no podem donar aquests pressupostos, ja que per nosaltres hi ha certes mancances de model que el fan impossible. Ara per ara el nostre suport a aquests pressupostos, però que en tot cas no impedeixen que puguin ser corregits durant el període de les eleccions i puguin modificar-se en el nostre vot inicial. Observem un pressupost d'un Ajuntament que ve d'una situació de superàvit que ha destinat aquest superàvit a retornar deute. I resulta que la partida dedicada a les despeses dels passius financers no disminueix tot i el retorn, sinó que augmenta un 13%. No entenem el joc que fins ara en aquest Ajuntament s'ha dut. L'any passat vostès van fer un càlcul erroni, penalitzant les famílies. Varen pressupostar que amb l'IBI recaptarien 23.077.000 euros i finalment en recapten més de 25 milions. D'aquesta manera van extreure 2 milions de més de les famílies i per l'any següent, en lloc de decidir usar aquesta xifra per bonificar les famílies. L'etiqueten com a superàvit i aquest fet comporta l'obligació per llei de tornar-lo al deute. I finalment, tot i haver avançat deute, aquest retorn avançat no es veu per enlloc i els passius financers pugen fins als 5.771.000 euros. Demanem explicacions en aquest sentit. Entre les diferències del model més importants que considerem, segueixen sent poques les aportacions en algunes partides que podem considerar de vital importància en el context de crisi degut per la fallida del model capitalista. Partides com la bonificació en l'impost de l'IBI, bonificacions que ara per ara només es beneficien una mínima minoria dels sitgetans, el recolzament als esports de base que ajuden a la cohesió social, des d'edats primerenques. El 50% de la partida d'esports que proposen se n'anirà al Consorci d'Aclimatació. La baixa partida per la reobertura del centre obert al RUSC. Les partides de suficiència alimentària a les escoles bressol o la manca de rectificació en la política de remuneracions en les escoles bressols. Per tant, per altra banda, observem partides que poden ser eliminades o reduïdes com subvencions a empreses privades, el fons de contingència, la partida dels agents cívics, una reducció dels sous dels regidors de l'equip de govern, acompanyada d'una reducció de sous dels grups municipals o l'eliminació dels dos càrrecs de confiança, els quals suposen una càrrega de 150.000 euros per realitzar una feina que pot ser ben coberta per treballadors de l'Ajuntament. Proposem també l'eliminació de partides de videovigilància dotades en 78.000 euros, de les quals apenas s'ha reunit un cop la comissió creada per discutir-ho. No entenem que tingui al darrere un projecte clar, tenint en consideració la dificultat legal que té un projecte d'aquestes característiques i que pot esdevenir un cost que després esdevindrà potser inútil, ja que hem pogut veure en aquest consistori en èpoques anteriors. A més de tot això, lligat a la política d'ingressos, ens agradaria que expliquessin bé quins canvis en quant als ingressos suposa el ball de xifres fins divendres que proposen el coeficient de l'IBI de primer del 1.213 a l'1.113, ara del 1 al 0.98. Quan fins fa poc defensaven inamovible aquest 1.113 i dient-nos a la CUP que no havien estat conservadors en aquest càlcul. Segons els seus càlculs, la rebaixa del coeficient suposa recaptar amb l'IBI 16,7 milions d'euros, comptant només els terrenys de la naturalesa urbana, en comptes dels 18,9 que calculaven amb l'1.113 de fa una setmana. Davant aquestes xifres, primer fem una valoració que desconfiem que la rebaixa d'una dècima en l'IBI suposin 2,2 milions d'euros, menys, però això ho hem tractat ja al torn de les ordenances fiscals com a grup. El que ara ens importa és entendre com cobreixen aquests 2,2 milions d'euros amb el pressupost que ens han passat per urgència. Detectem que la partida d'ingressos dels tributs a l'Estat puja quasi un milió d'euros. A què és deguda aquesta actualització? Observem també que apareix una partida que abans no hi era, l'anomenada aportació Sitges Model 21SA, d'un milió d'euros. Ens poden explicar també per què ara hi és i fins fa dos dies no hi era? D'on surten doncs aquests diners? Des de la CUP, a més, entenem que cal que partides d'ingressos que podem augmentar poden ser destinades a corregir aspectes que considerem socialment justos. Veiem que ja n'hi ha alguns que han estat exposats pel regidor Jordi Mas. Aspectes que, a més, han de corregir les polítiques econòmiques, errònies dels governs locals dels últims 20 anys. Propostes com mantenir o fins i tot incrementar les taxes a l'increment dels preus dels terrenys urbans, el que entenem com les plusvàlues, per tal de mirar d'agravar l'especulació urbanística i que aquest increment d'ingressos siguin per corregir les injustícies socials que es donen ara i que les polítiques enfocades cap al totxo i l'especulació urbanística amb partides majors encara com benestar social, suficiència alimentària o bonificacions. Des de la CUP creiem que aquestes primeres idees que volem fer-los i arribar intenten enfocar uns pressupostos més justos, no uns pressupostos pensats només en certs interessos econòmics i en la idea de la beneficència més que de la justícia. Creiem que hi ha un marge encara més alt de millora i de debat que en el temps d'al·legació farem que encara es poden assolir xifres més ambicioses de les que han acabat pactant. Podrem arribar a un acord satisfactori, per què no? O potser no hi podrem arribar-hi. Però no deixarem d'estendre la mà a la CUP. Tot i topar avui mateix, com hem vist, amb una altra vegada una nova majoria, però ara amb el PSC. Avui, en l'aprovació inicial, el nostre suport en aquest pressupost. Tal com estan les entrades i les sortides, és com hem explicat, ens resulta complicat d'aprovar aquest pressupost avui. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més intervencions dels grups? Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Com ja hem apuntat en el dictamen de les ordenances fiscals, la moció que vam presentar al ple de setembre passat, titulada per a l'aprovació d'un pla d'acció de govern per a Sitges, ha estat, com ja vam anunciar aquell dia, el nostre full de ruta. Cap grup polític del consistori no ho va voler aprovar aleshores. Ens van arribar a dir electoralistes. I ara podem dir, amb orgull, que tot allò que es proposava ha estat assumit pel govern a través d'un procés de negociació que hem tingut aquestes darreres setmanes. El PSC ha treballat rigorosament amb el pressupost municipal de 2014 per tal de que els sitgetans i les sitgetanes se'n beneficiïn. ha mantingut, com des del principi de la legislatura, que un altre pressupost més just i social era possible. El PSC ha estat clau per aconseguir un pressupost de consens el qual incorpora millores substancials per a la qualitat de vida dels vilatans. Sense el PSC, aquest pressupost senzillament no hagués estat el mateix. Estem satisfets amb l'acord pactat, ja que recull totes les propostes fetes en els darrers mesos que permeten assolir una fiscalitat més justa i augmentar la inversió social. Sempre hem estat convençuts que la millor oposició, i m'hauran sentit dir moltes vegades, és aquella que suma, i per això sempre hem estès la mà al govern per pactar els grans temes per Sitges. Estem satisfets que el govern hagi rectificat les seves prioritats i hagi incorporat les nostres propostes, confirmant així que, tal i com dèiem, el pressupost tenia prou marge per incrementar les partides socials sense haver d'augmentar la despesa. El PSC aconsegueix incorporar al pressupost municipal de 2014 les seves propostes. Això ha de suposar la millora de la qualitat de vida dels sitgetans. En primer lloc, augmentant la justícia fiscal, reduint en 3 milions d'euros entre l'IBI i la taxa d'escombraries, augmentant en més de 2 milions d'euros a inversions i millora del poble del que estava prèviament establert, recuperant els serveis per a infants amb la reobertura del RUSC, augmentant els recursos per a les àrees de serveis socials, augmentant els recursos per fomentar l'esport i la cultura, augmentant els recursos per a la neteja, el manteniment del poble i la millora de l'espai públic, tenint més recursos per a les escoles i les instal·lacions esportives, tenint més recursos per a les escoles bressol, tornant a disposar les nostres festes i tradicions després de 2 anys de retallades dels recursos que necessiten. I en darrer lloc, augmentant els recursos per a la promoció econòmica, el comerç i el turisme amb l'objectiu de generar ocupació. Assolir aquestes millores per al nostre poble és el resultat de 2 anys de treball des de l'oposició de forma responsable, seriosa i constructiva, sempre al servei dels sitgetans i sitgetanes, prioritzant la vila de Sitges i els seus ciutadans per davant dels interessos partidistes. La nostra tasca a partir d'ara seguirà sent constructiva, però també seguirem actuant com a òrgan de control per tal que el govern executi aquest pressupost tal i com avui el pactem i així suposi una millora, com ja he dit, de la qualitat dels sitgetans, de vida dels sitgetans. Considerem que els hem lliurat uns plànols de com construir una casa. Ara, en l'execució de l'obra, és el govern el responsable de que tot evolucioni com hem previst. Evidentment, estarem molt amatents. Avui el PSC fa un acte de plena responsabilitat del seu càrrec, s'evidencia la coherència política del seu discurs durant aquests 2 anys i revaloritza el seu compromís amb la ciutadania amb aquest pressupost que també considera obra seva. I per això hi votarà a favor. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Més intervencions dels grups municipals? Senyor Mas, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Per contestar al regidor Òscar Ortiz, senyor Ortiz, vostè li diu dèficit zero, però traduït vol dir que no podem gastar més del que tenim. I això jo penso que és una de les coses que hem d'interioritzar tots i que, malauradament, pugui semblar un tecnicisme, evidentment no podem gastar més del que tenim. I això és, vol dir tenir dèficit zero. I si podem, fins i tot, gastar una mica menys del que tenim per tal de, com és el nostre cas, poder anar pagant el que devem i si podem fer una miqueta de guardiola, poder invertir en les coses que necessita el poble. Però, evidentment, que hem de buscar el dèficit zero perquè no podem generar més dèficit a les finances municipals. I el pressupost té aquest objectiu. El pressupost es presenta equilibrat per tal de no generar dèficit. I pressupost vol dir això, és una previsió que fem, de tant d'ingressos com de despeses, per tal de no generar dèficit, de no gastar més del que tenim. Ho he comentat en alguna ocasió, però potser aquí val la pena que ho refresquem. A aquest ajuntament dels tres paràmetres que necessitem per estar, jo diria, completament sanejats, són el romanent de tresoreria positiu, que ja vam assolir el 2012, l'estalvi net positiu, que ja vam assolir el 2012, i una cosa que encara no hem assolit, és que és el que lluitarem aquest any i el següent, si no ho aconseguim aquest any, és baixar del nivell d'endeutament del 110%, que és el nivell, per dir-ho així, legal, o el nivell que en teoria és el 75%, però en molts casos podríem constatar que és el 110%, que nosaltres encara estem per sobre. Per tant, tots els esforços que puguem fer a baixar el nivell d'endeutament de l'Ajuntament són esforços positius, perquè no oblidi, senyor Ortiz, que el deute no és el deute de l'Ajuntament, és el deute de tots, i entre tots hem de contribuir a superar aquest deute i a intentar com a mínim arribar a uns nivells estables, sostenibles, que ens puguem, diguéssim, bellugar amb una certa facilitat, i que inclús pugui arribar un moment que amb un deute controlat puguem fins i tot demanar més crèdit per tal de fer les inversions que creiem oportunes. També no voldria que es confongui el tema del superàvit del 2012. El superàvit del 2012, ja vam explicar clarament, provenia d'unes condicions extraordinàriament, diguéssim, singulars. Proveníem d'un préstec generat pel govern central, absolutament no tornarà a passar. Proveníem d'una sentència favorable sobre l'IAE que no tornarà a passar. És a dir, proveníem de tota una sèrie de factors que no tornaran a passar. Per tant, no podem assumir que aquella situació pugui, evidentment, reproduir-se. Malgrat que, evidentment, si es produeix el 2013, evidentment serem curosos del seu ús i de la seva utilitat en benefici de tots. Gràcies, Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Més intervencions dels grups municipals? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Senyor Mas, només volíem intervenir una vegada en el pressupost perquè creiem que les nostres posicions ja havien estat prou clares, però bé, per al·lusions i sobretot en referència a allò del dèficit zero, vostè diu que ens equivoquem perquè ho traduïm a que no podem gastar més del que tenim. No, perdoni, això ho ha entès vostè, perquè en cap moment hem parlat en aquests paràmetres la CUP pel que fa al dèficit zero. Vostès en el 2012 hem dit que es van equivocar, van cometre un error, reconegui-ho, van fer un càlcul erroni en l'IBI. En l'IBI vostès tenien la capacitat o la previsió de voler recaptar 23 milions d'euros en el previst. Van assolir-ne finalment 25 milions d'euros. Per tant, aquí, si sabem comptar, són 2 milions més. Per tant, aquests 2 milions, vostès, l'error que van cometre és, o la intenció que van vostès portar endavant, va ser d'etiquetar-ho com a superàvit. No el tenien per què etiquetar com a superàvit, perquè llavors la llei ens obligava a tornar aquest deute. Un deute que a hores d'ara està en un quadre d'amortitzacions i està completament controlat. Un deute que està liquidat a hores d'ara amb els proveïdors, el que passa que és un deute que tenim i que ens colla com a administració amb les entitats bancàries. Si simplement no l'haguessin etiquetat com a deute, perquè vostès ja tenien un quadre d'amortització, un full de ruta per anar eixugant aquest deute bancari, podríem haver fet servir aquests diners a altres partides, podríem haver fet servir aquests diners a altres objectius com a Ajuntament. I finalment, tot i haver avançat vostès aquest deute com una solució que creien que era la millor sortida pel municipi de Sitges, aquest retorn avançat, com hem dit, no es veu per enlloc, no el veiem per enlloc, i els passius financers, vostès, els van pujar fins a 5.771.000 euros. És per això que hem donat aquestes explicacions. Simplement creiem que ja hem fet en el primer torn de paraula la nostra posició com a grup municipal i, per tant, seguirem treballant, com hem dit, amb la mà estesa cap a les al·legacions per poder, i esperem, seguir parlant fins al dia 19 de desembre, que és quan vindrà l'aprovació definitiva del pressupost, que ens permetrà, entre moltes coses, viure un procés possiblement diferent al que ara hem estat vivint. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més intervencions? Senyor Mas, té la paraula.
Una petita puntualització. Senyor Ortiz, jo vull que Sitges surti del llistat de municipis sobreendeutats de Catalunya.
Doncs
pues no ho sembla. Nosaltres volem que Sitges surti Sitges fora del límit de 110% d'endeutament i situar-nos per sota d'aquest 110. Aquest és el nostre objectiu, perquè si, com vostè diu, ha estat un error assolir romanent de tresoreria positiu, si ha estat un error assolir estalvi net positiu, benvinguts aquests errors perquè ens faran tenir una posició molt més interessant en el futur.
Onze i 46 minuts. Aquest fou el debat del pressupost per l'any que ve. 39.939.851 euros. Aquest és el pressupost de l'Ajuntament de Sitges per l'any vinent. I han escoltat un posicionament, vaja, en el fons, bastant semblant al debat de les ordenances fiscals, tant pel que fa als regidors que han votat conjuntament aquest pressupost, com també pel que fa als que varen votar, en aquest cas, que es varen abstenir, o els que varen plantejar, com va fer Òscar Ortiz, el que li ha semblat una negociació feta més o menys així d'esquerra.